totes criminalistes.
Som el Carlos, el Moja i el Mimun i avui us presentem el podcast A l'escena del crim, que parla sobre una sèrie de tertúlies terrorífiques. Així que parlarem sobre uns casos molt interessants com el de Marta del Castillo i el Doctor Morte.
Així que comencem.
El primer cas és el de Marta del Castillo, una noia de Sevilla que va desaparèixer el 24 de gener de 2009, després d'anar a casa d'un amic. La seva desaparició va ser un esdeveniment que va captar l'atenció de tot el país i va generar una enorme preocupació. La comunitat sencera es va mobilitzar per trobar-la i es van organitzar extenses cerques per tota la ciutat i els voltants. Durant els primers dies de la seva desaparició, l'esperança de trobar a Marta amb vida era omnipresent. Ens van difondre cartells per tot arreu. Es van realitzar batudes, es van fer investigacions exhaustives i es van recopilar tota mena d'informació que pogués ajudar a aclarir el seu parador. La família, els amics i tota la comunitat estaven unida en un sentiment d'angoixa i incertesa. No obstant això, a mesura que passaven els dies, la terrible realitat va anar emergint. Les investigacions policials van conduir fins a un sospitós principal, Miguel Carcaño, l'amistat de Marta i una persona que havia confessat el seu crim. Els detalls de Carcaño van proporcionar que la seva confessió van ser esgarrifosos i van deixar a tothom en estat de xoc. Va afirmar haver matat a Marta, però també va implicar altres persones en el crim. La recerca del cos de Marta va esdevenir una tasca aclapadora i descoratjadora. Zones boscoses, rius i altres indrets remots es van revisar repetidament en un intent desesperat de trobar algun rastre que conduís al seu parador. Per desgràcia, tots els esforços van ser en va i el cos de Marta mai no va ser trobat. Aquesta absència de proves físiques va complicar encara més el cas i va generar grans interrogants sobre la veracitat de les confessions de Carcaño. A mesura que el cas de Marta del Castillo anava adquirint més atenció mediàtica, els dubtes sobre la investigació policial van començar a sorgir. Es va descobrir que hi havia hagut errors i mancances en la manera com es va gestionar el cas. Això va augmentar la tensió i la indignació de la família de Marta i de la societat en general. Es van produir manifestacions i crides a una investigació més exhaustiva i transparent. El cas de Marta del Castillo va ser un punt d'inflexió en la consciència col·lectiva del país. Va posar en relleu les deficiències del sistema judicial i va generar una crisi de confiança en les autoritats. El debat públic sobre la seguretat ciutadana, la justícia i la protecció de les víctimes de delictes va prendre protagonisme. Amb el pas del temps, el cas de Marta del Castillo ha quedat gravat en la memòria col·lectiva com un símbol de la ella.
Ara és el moment de fer-li l'entrevista a l'inspector d'aquest cas. Bona tarda, som aquí amb l'inspector García, qui va estar involucrat en la cerca del cos de Marta del Castillo. Inspector García, pot explicar-nos com va ser la seva experiència en aquesta recerca tan complexa?
Bona tarda, va ser, sens dubte, una de les recerques més desafiadores de la meva carrera. Des del primer moment ens vam adonar de la importància de trobar el cos de Marta per a poder esclarir els fets i portar els responsables davant la justícia.
Quins van ser els principals obstacles als quals es van afrontar durant la recerca?
Un dels majors obstacles va ser l'extensa àrea que vam haver de cobrir. Revisem minuciosament zones boscoses, rius, pous i qualsevol lloc que pogués albergar pistes relacionades amb la desaparició de Marta. També vam haver de bregar amb la falta de col·laboració d'uns certs individus que van intentar entorpir la nostra labor.
Com van afectar els errors en la recerca policial al desenvolupament del cas?
Lamentablement, va haver-hi deficiències en la recerca inicial, que van complicar el curs dels esdeveniments. Alguns errors en la recopilació de proves i la falta de coordinació entre els diferents cossos de seguretat van afectar negativament la nostra cerca. Això va generar dubtes i crítiques, tant en l'opinió pública com en la pròpia família de Marta.
Quin impacte va tenir el cas de Marta del Castillo en la societat i en l'àmbit policial?
El cas de Marta del Castillo va tenir un gran impacte en la societat. Va despertar una ona d'indignació i un anomenat a la millora del sistema judicial i policial quant a la gestió de casos de desaparicions i homicidis. A nivell policial, es van fer reflexionar sobre la importància de la coordinació i la precisió en cada etapa d'una recerca.
Finalment, quin missatge li agradaria transmetre a la família de Marta i a aquells que encara busquen justícia en aquest cas?
El meu missatge per a la família de Marta i per a tots els que encara busquen justícia és que no han estat oblidats. El cas de Marta del Castillo continua sent una prioritat per a nosaltres i continuarem treballant incansablement per a trobar respostes i portar els responsables davant la justícia. Els insto que mantinguin l'esperança i sàpiguen que no descansarem fins que es faci justícia en aquest cas.
Moltes gràcies, inspector García, per compartir la seva experiència i perspectiva sobre aquest cas tan important. El desitgem èxit en la seva cerca i en la resolució d'aquest crim.
Agraeixo l'oportunitat de compartir aquesta informació. Continuarem treballant arduament fins a trobar respostes i brindar justícia a Marta i a la seva família. Ara és el moment de parlar del segon cas, el doctor Muerte.
El doctor Muerte era un metge que va adquirir aquest sinistre nom a causa de les seves accions nefastes i perilloses. Aquesta història es remunta a quan exercia com a professional de la medicina. Tot i que el seu títol l'acreditava com a metge, el doctor Muerte no tenia l'esperit d'ajudar i cuidar els seus pacients com calia. El seu comportament no ètic i la seva falta de respecte per les normes mèdiques correctes van fer la seva pràctica fos un veritable perill per als malalts. En lloc de diagnosticar i tractar les malalties amb diligència i compassió, el doctor feia tot el contrari. No mostrava cap interès en escoltar les preocupacions dels pacients. No prenia en consideració els seus símptomes i no feia les proves necessàries per arribar a un diagnòstic precís. A més, durant les cirurgies, no seguia els protocols adequats i sovint cometia errors greus. Aquestes negligències i mancances en les seves habilitats quirúrgiques posaven en perill la vida dels seus pacients, ja que podien patir complicacions greus i fins i tot la mort. El doctor Muerte semblava no comprendre la importància de les seves accions i el gran impacte que tenien en la salut i el benestar de les persones confiades en ell. Finalment, les seves accions van ser exposades quan una persona conscient dels danys que causava va decidir denunciar-lo davant de les autoritats competents. L'inici de la investigació va relevar una sèrie de proves contundents que confirmaven les sospites sobre el comportament irresponsable i negligències del doctor Muerte. El judici que va seguir va ser un clar exemple de com la justícia pot actuar per protegir la salut i el benestar de la societat. Es van presentar testimonis de pacients i col·legues que van confirmar les accions perilloses del doctor Muerte i el seu despreci per la vida humana. Les proves recopilades van ser contundents i el tribunal va poder arribar a la conclusió que el doctor Mort era culpable de negligències greus i pràctica mèdica irresponsable. Com a conseqüència, el doctor Mort va ser condemnat a una llarga pena de presó. Aquesta sentència exemplar va enviar un missatge clar sobre la necessitat d'ètica i professionalisme en la pràctica mèdica, protegint així els drets i la seguretat dels pacients. Aquest cas trist i preocupant ens recorda la importància de confiar en els metges i professionals mèdics adequats, aquells que prioritzen la salut i el benestar dels pacients i segueixen els estàndards mèdics establerts. La història del doctor Mort serveix com a recordatori de la necessitat de supervisió i regulació en el camp de la medicina per garantir que tothom estigui accés.
I fins aquí el nostre podcast. Esperem que hagueu descobert més incògnites d'aquests crims i us haguem posat llum a la foscor.
Adeu, gràcies.